Les dues en punt, va, que el dia torna a girar al voltant d'una renovació que comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Gairebé podria agafar l'editorial d'ahir, amb la qual vam arrencar el programa, i canviar en Josu Ozcoidi per Xavi Boniquet serviria bona part d'aquell text. Cert és que el terrassenc no sumarà la seva quarta temporada d'Arlequinat, sinó la meitat que el basc, però igualment la seva renovació, confirmada fa una estona, denota tot allò que subratllàvem ahir amb el de la Sart Teoria. Creença en un projecte i en un bloc de jugadors. Continuïtat, estabilitat, tranquil·litat i confiança a les portes d'afrontar la promoció d'ascens d'aquí a 12 dies. Si fins ara fèiem el compte enrere perquè arribés ja aquest play-off, en les últimes setmanes, amb els acords per prorrogar els contractes d'Adri Cuevas, de Josu Ozcoidi i avui també de Boniquet, hem comptat endavant, hem sumat els efectius ja confirmats en la pròxima plantilla, un total d'11 a hores d'ara. Ho deia el mateix Josu ahir, no és habitual que un club confiï per un mateix bloc durant unes quantes temporades seguides, i a la nova Creu Alta ens hem acostumat, diria jo afortunadament, en els darrers anys, a conèixer les cares d'un any per l'altre, a no haver d'actualitzar tot l'àlbum de cromos sencer, encara que sigui després d'un any discretíssim com l'anterior. A la llarga, això acaba donant resultats i la prova és on ens trobem ara mateix, a les portes d'un play-off. Xavi Boniquet és una peça més d'aquest engranatge, va arribar com a recanvi d'Antonio Romero, un cop al sevillà. Es va lesionar de gravetat, es va guanyar un lloc als esquemes d'Antonio Hidalgo, sovint no jugant en aquesta situació de migcampista, sinó d'un home una mica més avançat, i ara, un any després de la seva arribada, rep la recompensa en forma de renovació, un mes. Quan més siguem, més riurem, i volem riure, i molt, d'aquí a un parell de setmanes en un play-off, per cert, que ja té horaris confirmats. De seguida el repassem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
L'acord per renovar Xavi Boniquet centrarà el tram inicial del programa, el saludarem de seguida. També el Sabadell Atlético B ja té horari oficial, serà a les 8 del vespre. Com està el tema de l'amistós contra l'Europa o el Natació Sabadell a un pas de renunciar a la Superliga 2 masculina de vòlei per manca de recursos?
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta la jornada 35 a primera divisió a 8:15 amb el València Valladolid i després a les 10 amb un Celta Atlético del qual els arlequinats també estarem pendents perquè fins a 5 jugadors del filial del rival del Sabadell, Al Jazeeras, han entrat a la convocatòria de Simeone. Demà serà el derbi Barcelona-Espanyol que pot condemnar els pericos al descens, poca broma també amb els 8 jugadors del Barça B convocats per aquest enfrontament. Ahir, en els últims partits de l'anterior jornada, empat a 1 entre el Levante i la Real Sociedad i amb un final absolutament esbojarrat amb Ocampos sent l'heroi com a porter, aturant-li una pilota rematada pel porter de l'Eibar, Dimitrovic, Sevilla 1, Eibar 0. Pierre Oriol ha renovat amb el Barcelona de bàsquet fins al 2024. El targarí, exjugador en el seu dia del Sant Nicolau, aquí a la ciutat, signa per 4 temporades més amb el conjunt blaugrana, el qual va arribar el 2017 procedent del València. I ja que la cosa avui va del món de la cistella, tot i tenir d'altres ofertes com la de l'Unicaja, Rafa Martínez ha arribat a un acord amb el Baxi Manresa per fitxar pel club del Bages. L'escorta de 38 anys tornarà així als orígens després de 12 temporades al València i d'una, l'última, al Bilbao Bàsquet. Per cert, parlant de reforços, Pau Ribas ha estat presentat com a nou jugador del Joventut de Badalona.
Han parlat en les últimes hores...
Sarunas Jasikevicius, nou entrenador del Barcelona de bàsquet.
No és una pressió, és un poco de... La verdad que está muy bien tener esta oportunidad de entrenar un club tan grande con jugadores tan buenos. Así que tengo muchas ganas de empezar. Cualquier partido en el Barça es una final y vamos a ir poco a poco. Yo creo que está claro la exigencia de Euroliga y la Liga SB juntos es muy grande. Y bueno, nos espera 10 meses muy duro, pero también es muy bonito este reto.
I a les xarxes socials.
Un tuit del Mercat Central de Sabadell després de penjar les banderes arlequinades a les seves portes. Diu així: des del Mercat, tot el suport al Sabadell perquè a Sabadell tots hi guanyem. El play-off d'ascens serà nostre. En els últims dies segur que heu vist també penjats en llocs cèntrics, al carrer, com ara la Rambla, cartells amb el disseny d'aquesta campanya.
De quin partit no estarem pendents?
Jornada 8 a l'Uzbekistan. Dubto molt que a Sabadell ningú estigui pendent a les 4 de la tarda del pacte cor contra el Mashal.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat, l'entrenador ballesara noruega Martí Cifuentes i també el waterpolista de l'Astralpool Club Natació Sabadell, Guido Martino.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minutets per sobre de les dues de la tarda d'aquest dimarts 7 de juliol del 2020, dia de Sant Fermí, encara que segurament no sigui el millor any per la gent de Navarra, de Pamplona, i de fet anem a saludar ara de seguida a un jugador que coneix aquella ciutat perquè va estar en el seu dia al filial de l'Osasuna. Parlo de Xavi Boniquet, que se suma als Adri Cuevas, als Josu Ozcoidi i companyia, com a jugadors que han renovat de cara a la pròxima temporada al centre d'esports. L'acord amb el terrassenc arribat avui, fa una estona, just l'endemà de confirmar-se la continuïtat del de la Sar Teoria, i a 12 dies de l'estrena de l'equip d'Antoni Dalgó al Jazeeras, al play-off contra l'Atlético de Madrid B. Avui, de fet, la plantilla arlequinada s'entrenava a la nova Creu Alta preparant aquest partit, que ja té horari oficial. Serà a les 8 del vespre, el dia ja estava confirmat de feia temps, el diumenge, dia 19 de juliol. Un Boniquet que va arribar al tram final, si recordeu, del passat mercat d'estiu, procedent del Badalona i per suplir el lesionat de llarga durada Antonio Romero, i que s'ha acabat guanyant un lloc als esquemes d'Antoni Dalgó, a vegades al mig del camp, d'altres en posicions més avançades. 24 partits jugats, dels 28 en total, i dels quals 20 com a titular. El saludem i el felicitem també. Enhorabona per aquesta renovació, Xavi Boniquet. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Any intens, el que has viscut aquí a Sabadell, el teu primer any d'arlequinat.
Doncs sí. Ha sigut un any ple d'emocions i bueno, al final hem aconseguit de manera especial, no?, arribar a fer un play-off.
Vas arribar, com dèiem, per suplir un jugador lesionat. En aquell moment ja ens deies que no t'esperaves poder signar per un equip com el Sabadell, tan avançat ja al mercat de fitxatges, i fins i tot recordo una conversa que vam tenir, diria, després del teu golaç contra el Sant Andreu en aquell partit de pretemporada sobre la mateixa gespa de la nova Creu Alta, que em deies: és que per mi serà un luxe poder jugar aquí en aquest estadi.
Doncs sí, és que és un luxe, clar. Al final estàs a un temple, no?, a un camp immens, amb una afició immensa, i és tot, com vaig dir, un luxe estar al Sabadell.
Després arriba, bé, avança la temporada, tens minuts, tens protagonisme. Avui miràvem, per exemple, i crec que era la tercera temporada teva amb més minuts a segona B de les 7 que has disputat en aquesta categoria. Tenint en compte que faltaven 10 jornades en el moment de la pandèmia, déu-n'hi-do, no està malament el número de minuts jugats.
Doncs sí, mira, no sabia aquesta dada i, bueno, m'impressiona, no? Però, bueno, al final és la confiança que et dona el míster, la confiança dels companys, sentir-te querida per l'afició, bueno, és una suma de tot.
I la polivalència també, no?, en certa manera, que et fa entrar als esquemes del míster en una banda o en l'altra, perquè, com dèiem, arribes per suplir a Antonio Romero, però no només jugues en aquesta posició al mig del camp, sinó que també has tingut molts partits de jugar en diferents llocs, en posicions més avançades. Per tant, aquest rol polivalent que també ajuda, no?, en aquest sentit.
Sí, va una mica de la mà amb la confiança del míster, perquè al final també, si el míster confia en tu i veu que pots jugar dins d'un sistema en una altra posició, bueno, al final pues, intentar-ho fer el millor possible, i si el míster et dona la confiança, és tornar-ho de la mateixa manera.
Avui s'ha confirmat aquesta renovació, Xavi. Em poso la teva pell. Això ho entens, m'imagino, com un premi a la constància, no?, després d'aquest any que dèiem d'haver arribat en el tram final del mercat de fitxatges, etc. A la llarga, al final, tens aquesta recompensa en forma de renovació d'un any més aquí.
Doncs sí, bueno, premi treballar tot el dia i estar només pensant en això, en córrer, 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 molt córrer i després córrer una altra vegada. I, bueno, al final pues, tens el premi de, pues, que de la confiança com plen del míster, del club i que sobretot he anat molt acompanyat dels companys que són la Déu.
Dèiem el tema de les 7 temporades teves a segona B, els minuts jugats, etc. Però serà el teu primer playoff de segona B a segona A, que això sí que no ho havies viscut. Has passat per uns quants equips, dèiem abans, a Pamplona amb l'Osasuna Promeses, has estat al Badalona, al Parlada, al Cornellà, has estat a diferents equips, però mai en una tessitura com la que et trobaràs d'aquí a 12 dies.
Doncs no, la veritat és que he fet un playoff, he fet diversos playoffs per pujar a segona B, però clar, això és diferent, ja és una altra cosa, és pujar a segona divisió. Imagino que, clar, són diferents tipus de tensions i perquè et jugues una altra cosa, no? Igual si estàs a segona divisió que vols pujar a primera, doncs és el mateix, no? No serà res comparativament amb el que m'estic jugant ara, no? Però sí, és un any molt especial, dins de l'ú especial que està sent amb el del coronavirus, però sí, ho afronto amb molta il·lusió i amb moltes ganes i si a sobre li afegeixes lo de la renovació, pues ja és total.
Clar, igualment, com deies tu, has jugat playoff de tercera a segona B amb la Pobla, amb el Peralada. Deia ahir Josu, per exemple, que al final, quan un porta molt de temps en el món del futbol, tornejos d'aquest tipus, quarts, semifinals, final, tota una carta, jugar-te a un partit al passar o no passar, encara que sigui fins i tot a la Copa del Rei, que quan un porta anys en el futbol, en un moment o altre ha viscut una situació semblant en aquest sentit.
Sí, és raro que no disputis una cosa així, no? Sigui de lo que sigui, no? Sigui una copa o sigui un playoff. Però bueno, les eliminatòries estan per passar-les i per guanyar-les i espero que sí sigui.
El rival primer, de moment, ja vindran després els semifinals i final, tant de bo que sí, però el de quart serà l'Atlético de Madrid B, i a 12 dies pel partit, de moment aquí a Sabadell encara no està confirmat oficialment l'amistós de divendres contra l'Europa, i en canvi, 5 jugadors del filial matalasser avui van a Vigo, avui entren a la convocatòria del primer equip contra el Celta i el rodatge que ja porten de les últimes setmanes. Tu aquesta diferència com la veus? Creus que es pot notar després un cop allà, un cop al Nou Mirador o no?
Bueno, no, al final és normal que un filial estigui participant molt en el primer equip, és del que es tracta, no? Estar un filial és nutrir el primer equip i té coses bones i coses dolentes. Al final jo crec que físicament estarem més o menys igual, encara que ells tinguin més rodatge, però bueno, també haver estat entrenant durant molt temps potser passa una mica més factura. I nosaltres tenim l'experiència, que som un equip una mica més veterà, i aquest playoff jo crec que anirà de detalls, anirà de moments puntuals, i la concentració jo crec que és molt, molt, molt vital.
Has parlat de físic, d'edat, de concentració. Si parlem de tàctica, al final sempre diuen que aquest Atlético B és una mica la versió jove de l'equip de Simeone, per la manera de jugar, per l'agressivitat ben entesa a l'hora d'afrontar els partits. Serà un xoc maco, no? Un partit interessant en aquest sentit, dels diferents estils que proposeu uns i altres.
Sí, tenint en compte que és un filial, i al final els filials tenen moltes cames, doncs els jugadors són joves i tenen molta cama, però aquest filial és una mica més diferent als filials que estem acostumats aquí a la Lliga Catalana. I sí, és el que dius, és una mica molt semblant a l'equip de Simeone, no? Salvant les distàncies. Però sí, és un equip molt agressiu, que surt molt de la contra, té molts bons jugadors, molta qualitat, amb molta potència. Bueno, és el que és un filial, al final.
I també deies el tema de l'experiència. Evidentment teniu un plus de bagatge de moltes temporades a les vostres esquenes, agafant un perfil de jugador més enllà del sub-23 de la plantilla, que encara que, com dèiem ara, no hagueu jugat alguns a algun playoff de descens, però sí que porteu ja molt de temps guanyant-vos les garrofes d'això del futbol. Però al final, com deies, pot ser, en el teu cas, l'estrena al futbol professional, ara que has renovat, si s'aconsegueix aquest repte de l'ascens, amb Josu Ozcoidi, ahir dèiem el mateix, al final, que està en joc a partir de la setmana vinent a Andalusia, clar, és un tema molt important per les vostres vides.
Sí, clar. Al final és molt important per tothom, per, no només per nosaltres, sinó pel club, per la ciutat, pels jugadors, clar. I sí, clar, és una cosa molt important i que la prendrem amb la major de les serietats i de les competitivitats.
És un escenari que també es parla a l'hora d'estudiar, de negociar, de tancar una renovació, el fet de no saber encara en quina categoria s'estarà la temporada vinent?
Bueno, al final jo crec que, en el meu cas, està còmode a un lloc i jo aquí estic molt còmode i em sento molt estimat i això ha sigut la decisió, no només per pensar si pujaré a segona o si faig un playoff, clar, això suma. Però jo crec que va més per com et sents tu al club i en el meu cas ja et dic, em sento molt estimat i amb la confiança del míster i amb els companys i som una família i jo no vull marxar d'aquí.
Suposo per això que s'afronta diferent també un playoff un cop has renovat, faltant això dues setmanes per l'inici, com a més estabilitat, no? Allò de dir, arribo amb més confiança.
Sí, pràcticament sí, estàs més tranquil que abans, però bueno, igualment tens la tensió aquesta del playoff, que t'estàs jugant les garrofes, com tu dius, perquè al final canvia molt d'estar l'any que ve o la temporada següent a segona B, que el pronòstic de segona B l'any vinent serà dura, serà molt, molt forta, i tens l'oportunitat en tres partits alguna cosa molt maca que tothom desitgem.
Ho remato, Xavi. Avui hem conegut també l'horari. Fa una estona, de seguida en parlarem. 8 del vespre, del diumenge de la setmana vinent. Encara de dia, per tant, a l'hora d'inici de partit al Jazeera, es farà fos durant l'enfrontament. Què us sembla? És indiferent això? És el de menys?
Bueno, a veure, contra més tard, doncs millor per la temperatura, no? Per allà al Jazeera farà molta calor, suposo. I, bueno, al final sí, clar, jo prefereixo jugar a les 8 que a les 12 del matí pel calor que segurament fa per allà baix. Però, bueno, al final, quan la pilota està al terreny de joc i comença a rodar, ja t'oblides de la temperatura, t'oblides de tot i estàs concentrat en guanyar el partit i ja està.
Tens alguna promesa feta, per cert? Ets d'aquells que li dona voltes a dir, com ens doni per ascendir, prometo fer això, o se't pot enganyar, com a mínim, per comprometre't a fer alguna cosa?
No m'ho he plantejat. Prefereixo no plantejar-me-lo i encara estic pensant en entrenar cada dia i bueno, i si pugem, que espero que sí, ja, no sé, segurament se'm anirà a l'olla o jo què sé, no sé, la veritat.
Jo, si no, em ve al cap un bon amic teu que també està en una tessitura diferent, però a la vegada similar, que és l'Eloi Gila, d'aquí de Sabadell, i que també jugarà el playoff amb el Cornellà. Per tant, aquí alguna juguesca podríem creuar, que també jo crec que a l'Eloi el podríem enganyar també per això.
Pues segurament. Aquest també està una mica boig, així que segurament.
Tot serà qüestió de parlar-ho i a veure si acabem de buscar el què. Xavi Boniquet, jugador del Sabadell aquesta temporada i la vinent també. Avui confirmada aquesta renovació, com dèiem en començar, felicitats per aquest acord, per aquesta segona campanya que viuràs aquí vestit d'arlequinat i tota la sort del món de cara a diumenge vinent i el que encara estem segur que ens ha de venir per davant en aquest playoff allà a Andalusia. Una abraçada enorme.
Una abraçada i moltes gràcies.
Hotel Suís. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head. To ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man.
Can I have your daughter for the rest of my life? Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Renovat Xavi Boniquet també, tercera renovació en qüestió de 10 dies després d'Adri Cuevas i de Josu Azcoidi. Dèiem ahir que els deures s'estan fent i de quina manera, Tu no sé si la sensació o la voluntat del Sabadell era rematar molts dels fronts oberts en aquest sentit abans d'anar cap a Andalusia, per el que dèiem ara de confiança, d'estabilitat, de creure, de creença en el projecte, o també, per què no dir-ho, perquè el calendari enguany és molt diferent al d'una temporada normal. Però sigui per una cosa o per l'altra, tenim 11 fitxes ja de moment, però pot passar de tot, però 11 jugadors que tenen contracte l'any vinent.
Sí, em deixes que ens pengem una mica la medalleta, ho vam dir el dia de...
Ahir ho vas dir, sí, sí.
El dia d'Adri Cuevas ja ho vam comentar i continuem en aquesta línia. Hi havia negociacions i encara en queda alguna, no sé si acabarà de fructificar ja abans del playoff perquè està una mica més complicada, però hi havia algunes converses obertes, algunes, com s'ha d'estar demostrant aquestes últimes hores, força encaminades, i aquesta és part de la intenció, tant d'aquests jugadors que hem anat coneixent en aquestes darreres hores, insisteixo, com la del propi club, anar enllestint com a mínim aquestes peces que quedaven així una mica més en l'aire i poder-les rematar. Jo estic d'acord amb aquesta gairebé última pregunta. Al final, dona un plus de tranquil·litat. Els que no ho tenen tancat, i bé, hi ha casos per tot en un club de futbol, i també és veritat que cada futbolista o com cada persona gestiona les emocions d'una manera diferent, però evidentment que jo crec que porta, com a mínim els que ja ho tenen fet, aquest
l'esquena coberta,
aquesta
no?
part de tranquil·litat de dir bé, jo ara ja afronto el playoff sabent que passi el que passi, i tant de bo, i tots desitgem evidentment que passi bo, doncs ja sé on he de ser la temporada que ve.
I el que deia el Xavi, que confiança o estabilitat no vol dir comoditat tampoc, no? Perquè al final t'estàs jugant exactament el mateix, des de segur prima per ascendir com tenen tots els jugadors, com fer el salt al futbol professional, més encara si tens contracte per la temporada següent.
No oblidem que hem de parlar, al final fa lleig parlar de diners, el Xavi no ha volgut entrar, ha parlat d'altres valors més d'estabilitat, de trobar-se a gust, que evidentment això és important, però al final no oblidem el salt qualitatiu, també econòmicament parlant, que sí, suposa pels futbolistes,
sí, pel club i pel futbolista,
el canvi de categoria, doncs tot va relacionat, evidentment m'hi jugo un pèsol, que es diu en aquests casos, i perquè no he vist cap mena de contracte, que en aquesta renovació hi ha dues xifres diferents, depenent de si has d'estar aquí o has d'estar allà la temporada que ve.
Amb llenço a la piscina, diria que ara mateix són 80.000 euros el salari mínim sí, sí, a segona divisió. Per tant,
m'atreveixo a dir, i parlo des de l'absolut desconeixement i de veritat que no amago cap mena d'informació,
i en genèric, que no parlem ara de Xavi Boniquet,
ni d'Adri Cuevas, ni de qualsevol altre cas dels que puguin haver-se donat o es donaran, no? Que hi ha alguns jugadors que no arriben a aquestes xifres ni de broma a segona B i que la tenen garantida en cas de fer el salt a la segona divisió. Per tant, tot suma, com ha dit el Xavi, no només, però al final, ja que ens hem desviat per la part econòmica, també suma en positiu un ascens de categoria.
Per tant, molt en joc, independentment de tenir o no contracte per la pròxima temporada, tots són al·licients, i amb aquest plus que dèiem de confiança d'un Xavi Boniquet, per cert, ho he de dir també ja com a curiositat, que m'ha sorprès, s'ha arrencat en català avui.
Sí.
Jo crec que no l'havia... És cert que en privat moltes vegades parlem en castellà perquè ja sabem que és castellano parlant i s'hi sent més còmode, però avui s'ha arrencat en català.
Sí, 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 sorpresa. No has estat l'únic que ha notat, segur que bona part de l'audiència ho ha notat, i com a mínim a la redacció ha estat comentat aquesta arrencada que ha tingut en català i que l'ha mantingut. Evidentment és un jugador d'aquí al costat de Terrassa, però que és veritat que en la seva intimitat, anem a dir així, es desenvolupa d'entrada molt millor amb el castellà, però també és d'agrair que s'hagi arrencat.
El següent, hem d'enganyar un Adri Cuevas, un Jesús Coidi de torn.
Els
perquè...
tenim més a prop. En el cas de Jesús Coidi, ja ni que sigui per una qüestió de temps aquí, ha de caure de madur. La resta, doncs home, n'hi ha de tot tipus.
Si no, mira, així que Lozerín Jauregui, el sí, tio, però... en 6 mesos ja domina el català millor que tu i que jo, pràcticament. Ahir et preguntava per Jesús Coidi, que em valoressis una miqueta la seva etapa aquí a Sabadell. Comentàvem que havia arribat amb una funció que era la d'estar en posició més atacant i que, en canvi, s'havia anat reconvertint en carriler o lateral esquerrà en funcions més defensives. En el cas de Xavi Boniquet, evidentment, l'etapa no és tan llarga, és només una temporada i, a més, molt condicionada pel coronavirus, només 28 jornades disputades i ara aquest playoff que arriba 4 mesos i escaig després, però va arribar com el substitut d'Antonio Romero amb la cosa molt avançada ja, perquè eren ja setmanes de meitat d'agost cap endavant i, per tant, no hi havia tampoc tant de marge. Va arribar sabent que era un jugador que havia jugat molt caigut a banda, molt en posicions precisament ofensives, no d'extrem nat de desbordar i posar-les, però sí de jugar en aquestes posicions, i que s'havia anat en el seu dia ja redibuixant la seva posició cap a un lloc més centrat al mig del camp, més d'Antonio Romero, de jugador creatiu, però del mig del camp. Aquí a Sabadell hem vist les dues vessants, no? El que dèiem abans de la polivalència. Venia per suplir Antonio Romero i al final, en moltes ocasions, per l'esquema d'Antonio Hidalgo, perquè funcionava la parella Adri i Àngel, perquè per davant aportava d'altres coses, pel que sigui, però hem vist el Xavi Boniquet, que sorprenia a més d'un exentrenador seu jugant al mig del camp, i el Xavi Boniquet de l'etapa prèvia a aquesta funció.
Sí, a mi personalment m'agrada més quan cau cap al mig, ho he de dir. El trobo més còmode, o com a mínim crec, i això és molt, molt personal, que ha donat millors versions quan li ha tocat descarregar cap al mig que quan ha hagut de sacrificar en aquest sentit el ser jugador més de banda, no? Més caigut cap a l'exterior. I encara em continuo preguntant, i gràcies, com el Badalona no va arribar a lligar una cosa que tenia lligada, és a dir, com no va tancar aquesta renovació, el va deixar fent una pretemporada molt particular, ell gairebé fora dels plans en aquell llavors de Juanma Pons i companyia, i com se li va posar a tiro, allò que es diu, al Sabadell poder-lo portar. Bé, ha estat una sorpresa pels que no el tinguessin tan controlat, molt agradable, pels que l'haguessin vist l'última etapa del Badalona, potser és un renaixement, i en aquest renaixement, insisteixo, em continuo preguntant què devia passar pel cap. És evident que cada direcció esportiva i cada entrenador té les seves creences i té els seus plans, però aquesta fortuna, anem a dir-ho així, que ha tingut el Sabadell a l'hora de trobar-se amb un jugador que estava en el mercat en ple mes d'agost, encara sense haver tancat la seva continuïtat.
I a tot això tenim horari ja, del partit contra l'Atlético Madrid B.
Era el que ens faltava ahir, no? Sí, era l'únic dubte, doncs ja el tenim resolt.
Ahir, abans d'ahir, l'altre i l'altre,
no,
perquè...
Però que ahir en parlàvem, no? Dèiem, ja ho tenim tot, ara només ens falta l'hora, doncs bé, ja ha sortit l'hora, ha sortit
sí,
el premi.
Semblava que la cosa aniria lligada a primera i segona divisió perquè al final la última jornada coincideix aquell cap de setmana i, per tant, si era horari unificat a l'elit, per exemple, doncs el més probable és que no coincidís els partits del play-off amb els de primera divisió per tal de poder garantir que hi hauria més expectació. Al final s'ha tirat pel dret i tenim ja el repartiment, que és ben fàcil. Les dues tongades les teníem garantides. Sabíem que quatre partits anaven el dissabte, quatre partits anaven el diumenge, també amb quatre escenaris que es repetien d'un dia per l'altre, faltava només l'horari. Dues tongades, també, a les 8 del vespre o a les 10.
Sí, i a més, això sí que coincidirà segur amb primera divisió, perquè algú podria pensar només en el cas del Sabadell de dir, home, potser la jornada cau en dissabte, però com dius, hi ha quatre partits que també cauen en dissabte, segur. Per tant, aquí coincidirà, o amb uns o amb uns altres, la jornada unificada de primera divisió coincidirà segur per horari també amb aquest playoff express. Bé, per la part que li toca al Sabadell, ha dit Xavi Boniquet que millor a les 8 que a les 12, és cert.
Bueno, fotem, no fotem.
Jo afegiré millor a les 10 que a les 8, per tant, dintre dels dos horaris, diguem-ne que no hem estat els més afortunats. Deies tu, a les 8 hi ha llum encara natural de sol. Comptant que no serà aquí a Sabadell, que estem a la costa est, per dir-ho així, que el sol surt abans però també s'amaga abans, ves tirant llarg, que siguin quarts de 10 de la nit que estigui a punt d'acabar el partit i encara estiguem amb llum solar en ple mes de juliol. Per tant, en aquest sentit, molta, molta sort, continuem sense tenir. Tot el que són elements que no formen pròpiament del partit, jo continuo pensant que el Sabadell no està de sort, però amb aquesta sort o no, és amb la qual s'haurà de jugar el partit. Per tant, a les 8 sí que deixem que faci Madrid, que des de mitja hora abans estarem a la sintonia de Ràdio Sabadell, com ja hem anat explicant, i en directe des del Nou Mirador. Això no falla.
Presents allà, narrant el partit des d'allà. Deies tu que no hem estat de sort en el sentit de... la temperatura
del clima. Entre les 8 i evidentment, entre aquestes dues franges, vamos.
Dit això, a mi m'ha sorprès una cosa, que és que estava molt clar, per exemple, i s'ha confirmat, que així com l'estadi de la Rosaleda havia de ser l'escenari d'on pugessin els dos campions que guanyin les eliminatòries, també semblava molt coll avall que el tram final, el de les 10, per entendre'ns, seria precisament per aquests equips primers classificats. Dit això, i tenint en compte que el partit de dissabte i el partit de diumenge dels primers van a les 10, hi havia un encaix diferent al de diumenge. I m'explico, el Sabadell, que és català, juga a les 8 del vespre, mateixa hora que l'altre català d'aquell dia, que és el Barça B, que juga contra el Valladolid Promeses. Però és que el partit que juga a les 10 és el Yeclano contra la Cultural i Deportiva Leonesa, just un equip murcià, igual que el Cartagena, que és primer i que juga a la mateixa hora. Per tant, home, diguem agosarat, però si poses el partit del Barça B a les 10 de la nit, ni el Yeclano coincideix en franja horària amb el Cartagena, dos murcians, ni el Sabadell coincideix amb el Barça B, que són dos catalans.
És evident que aquí no s'ha mirat massa. No sé si fins i tot, i no m'expliquis per què, no li acabo de trobar la raó perquè li he estat donant voltes des de que s'ha confirmat els horaris, que no hi hagi cap mena d'intenció televisiva. Jo no l'acabo d'entendre, si és així, quina raó pot ser, però bé, no deixa de ser, com dius, curiós que coincideixin en franja horària, sobretot centrant-nos en la part que ens toca, doncs tant Barça B com Sabadell, que juguen els dos diumenge, i els dos, podem jugar una a les 8 i l'altra a les 10, coincidiran en aquest horari de les 8 del vespre, però bé, així ho ha decidit en aquest cas la plataforma que emetrà per streaming aquests partits.
Estava buscant ara footers precisament i diria que el gràfic que hem vist abans amb tots els horaris ara no apareix al seu perfil de Twitter.
L'han fet desaparèixer?
Jo diria que sí.
No, o sigui, t'estranyi que l'estigui...
Ves que no hi hagi algun canvi.
Podria ser.
Ens ha sorprès avui a tot això, sí. No sigui la federació qui faci oficial els horaris, sinó que sigui la plataforma que televisa, encara que hi ha un vincle molt estret entre footers i la Federació Espanyola.
Primer perquè hi ha una participació, i segon perquè, evidentment, quan tu ja tens els drets adquirits, se suposa que hi ha una bona relació, com a mínim empresarial, a l'hora d'haver acordat. Però sí, ha sorprès que sigui, en aquest cas, la plataforma audiovisual la que anunciï, com dius, els horaris, i que oficialment no ho hagi fet encara la Real Federació Espanyola.
És que és com si Movistar Plus digués els horaris de primera divisió
de la Lliga,
abans que la Lliga.
Sense que la Lliga sí, està clar.
Repasso el gràfic que havia publicat Footers, que és qui ha fet oficials aquests horaris. El dissabte a les 8, Bilbao Athletic Badajoz, és a dir, l'altre duel entre tercers, i Ibiza Cornellà, aquest partit al Ciutat de Màlaga. El mateix dia, dissabte, però a les 10, Marbella Penya Deportiva Santa Eulària, en aquest cas el Marbella Football Center, i a la Rosaleda el Castellón Logroñés. A mitjanit tindrem un equip que haurà pujat ja, o Castellón o Logroñés. L'endemà a les 8, com diem, aquest Sabadell Atlético de Madrid B, i si no hi ha cap canvi, Barça B, Valladolid Promeses, el mateix dia, però a les 10 de la nit, és a dir, quan acabi el partit del Sabadell, si no hi ha pròrroga, Cultural i Deportiva Leonesa, Yeclano Deportivo, i el partit del qual ha de sortir l'altre equip que com a primer ascendeix, que és el Cartagena Atlètic Balears. Ahir et vaig llançar la pregunta de quants playoffs s'havien jugat al Nuevo Mirador. Vols que continuem amb el Tibial o què?
Sí, igual d'encerts, per això que ahir, ja t'ho dic ara.
Anem a provar-ho, va. Quants equips catalans creus que han pujat amb el sistema de playoffs? Lligueta, semifinals i final o l'actual format, però des que hi ha playoff?
6-7, o em quedo cul.
Sí, senyor, 7 equips. I diries quants ascensos en total? Perquè algun ha repetit.
12, 11.
T'has quedat curada. Va, anem a escoltar-ho avui amb la signatura del Pau Vituri i amb la veu de la Núria García.
El Playoff d'Ascens a Ràdio Sabadell.
Barça B, Sabadell i Cornellà seran els tres representants catalans d'Andalusia en el Playoff Express, que comença la pròxima setmana. Un fet poc comú els darrers anys, tenint en compte que venim de dues temporades consecutives en què el conjunt verd havia estat l'únic català a la promoció i anteriorment, a la 2016-2017, havia pujat el filial blaugrana com a únic representant català a les eliminatòries. Tot i que amb el d'enguany ja són 15 play-offs consecutius amb algun conjunt català amb opcions de pujar a segona divisió, en els últims 18 anys que s'haguessin classificat 3 equips de casa nostra, només s'havia produït un cop. Va ser a la 2013-2014. Llagostera, l'Hospitalet, Lleida Esportiu i Nàstic de Tarragona van fer la plena amb els llagostarencs, eliminant els grana en la darrera eliminatòria i ascendint per primer cop en la seva història a la categoria de plata. No ha estat l'únic precedent, però, en què els 4 equips classificats del grup tercer eren catalans. Va passar també a la 2000-2001 amb la històrica Grama, el Nàstic, l'Espanyol B i el Sabadell de Pere Valentí Mora, que acabaria quedant-se a mig camí a la Lligueta contra el Burgos, el Ceuta i l'Ourense. La temporada següent també hi va haver plena de catalans, però en aquest cas en el grup 2 amb el Barça B, l'Espanyol B, l'Hospitalet i un Terrassa que es va classificar com a cinquè i que va acabar segona divisió amb l'exarlequinat Miguel Álvarez a la banqueta. I més curiositats, per exemple, que des de la introducció del sistema de play-off, ara fa 30 anys, només hi ha hagut dues promocions sense catalans, la del 1999 i la de 2005, o que un any abans, el 2004, per primera i última vegada, van pujar dos catalans a la vegada. La Unió Esportiva Lleida, entrenada per Miguel Rubio, pare de l'arlequinat Òscar Rubio, i amb noms coneguts com els de Piti Belmonte, Nacor Bueno, Xavi Pelegrí o Naucet, i el Nàstic de Tarragona de l'exarlequinat Diego Torres com a Pichichi. En total, els catalans han tret al cap 56 vegades el play-off d'ascens a segona divisió, 59 si comptem els partits que jugaran Barça B, Sabadell i Cornellà al cap de setmana del 18 i 19 de juliol. D'aquestes 56 aparicions, 13 van acabar en ascens, un 23%, amb el filial blaugrana encapçalant el rànquing amb un total de 4 i el Nàstic per darrere amb 3. Si el centre d'esports és capaç de superar les 3 eliminatòries que té per endavant, se situarà tercer en solitari en aquesta classificació d'ascensos catalans amb 2.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Per tant, 7 equips catalans que han ascendit a segona amb el format de play-off, 13 ascensos en total. El Cornellà podria ser el 8è en fer-ho. Recordem que tant el Barça B com el Sabadell ja han viscut aquesta experiència. Podrien ser fins a 15 ascensos catalans, perquè recordem que els 3 a la vegada no poden pujar. Cap d'ells és campió, com a màxim 6 i 2 de 3.
Sí, sí, està clar que no podria haver-hi una triple alegria en aquest sentit. Sí que podria haver-hi, en una combinació molt estranya, 3 finalistes, però, evidentment, d'aquests 3 finalistes, només 2, en el millor dels casos, podrien aconseguir finalment l'ascens. Per tant, està clar que dels 3 catalans que viatjarem cap a Andalusia, o Barça B, o Cornellà, o Sabadell, un dels 3, com a mínim, tornarà segur amb el cap cot.
Ara que parlem de filials, falten 12 dies per l'estrena del Sabadell, 11 per l'inici dels play-offs. 5 jugadors de l'Atlético B.
T'he sentit. Sí,
Riquelme, Camello, Ricard, Manu Sánchez, l'altre lateral, i també Toni Moya, avui convocats per Simeone a Vigo. I 8 del Barça demà en el derbi.
Sí, 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 està clar. Bé, portem uns quants mesos ara ja, no? Moltes setmanes, com a mínim, donant-li voltes a aquesta història. És evident que això no serà determinant i no serà decisiu, però sí que és important. És una dada o un element a tenir molt en compte dintre del que és la preparació, sobretot. Després, la importància que puguin tenir aquests jugadors o no dintre dels seus equips, doncs, home, estem farts de veure cada dia més, per proximitat, parlo ara, a Riqui Puig o Ansu Fati, que cada cop estan gaudint de més minuts amb Quique Setién. Després seran molt o poc importants en el seu equip si és que arriben a disputar aquest play-off, però és evident que el rodatge que portaran no és comparable al que puguin portar els jugadors del Sabadell, que en el millor dels casos, i mantinc com has fet al principi també l'interrogant respecte a aquest amistós contra el Club Esportiu Europa, en el millor dels casos potser arriben allà només amb un partit amistós a les seves cames.
Simplement per repassar què li queda a l'Atlético primer equip en aquestes 12 dates que queden al calendari: avui Balaïdos, dissabte a casa contra el Betis, dimecres vinent, que és el dia que el Sabadell viatja cap allà, a Getafe, per tant, derbi madrileny al costat de casa, i diumenge, que és el mateix dia de partit, encara com dèiem abans, per confirmar l'horari unificat d'aquella última jornada, Atlético Real Sociedad, possiblement amb la tercera plaça o qui sap si la Champions en joc. Per tant, veurem si Simeone, de retruc, dona un cop de mal Sabadell enduent-se algun jugador del filial, cosa que jo dubto.
Sí, jo també, jo dubto, perquè al final entenc que el club deu tenir les seves prioritats i m'imagino que, tot i que la Champions és important, és evident que aquests nanos tenen els minuts que tenen després.
Sí, l'únic que pot passar és que un Renan Lodi de torn es lesioni i no quedi un altre lateral.
Correcte, i necessitis per obligació portar algun d'aquests nois joves, no? Però al final t'estàs jugant que el teu filial passi o no passi, i no hi ha segones oportunitats. No és allò que dius, mira, es perdran el partit d'anada, però sempre ens quedarà el de tornada, com podria haver passat en un any normal, no? Aquí saps que és una final a 90 minuts i que això pot succeir. A veure, també em poso un escenari negatiu pel Sabadell, que és que la Lliga de Primera finalitzi el dissabte. Tu te'ls puguis quedar concentrats pel que pugui ser i els facis baixar a Andalusia un cop acabi la jornada i arribin a jugar diumenge. ho mantindrem en l'aire, però és evident que no és el mateix Atlético de Madrid. Sempre diem el mateix dels filials, no? Quan et toquen una jornada o una altra, no és el mateix Atlético de Madrid que et puguis trobar en unes circumstàncies que te'l puguis trobar en unes altres, donant per fet que al final estem parlant de 5 jugadors.
Per cert, que ahir dèiem el tema de les sancions, el Sabadell arriba net en aquest sentit, perquè hi ha jugadors com el mateix Josu Azcoidi, ahir renovat, i el mateix Xavi Boniquet, renovat avui, que estaven a una targeta de complir cicle, que, com dèiem ahir, passaran nets al playoff, perquè únicament en el cas que la jornada 28 estiguessi sancionat tindries aquest càstig a la primera jornada del playoff, no sent així, entren nets, a no ser que hi hagi una expulsió. Per part de l'Atlético B, hi ha un jugador sancionat, Solano, defensa, que va ser expulsat per doble amonestació i, per tant, no podrà jugar aquest primer partit contra el Sabadell. És lateral, en aquest cas, i per tant, una baixa per Nacho Fernández. Dèiem també el viatge al Sabadell. Queden 8 dies, marxa dimecres de la setmana vinent, i missatge intern que rebia ara el Sergi Parc, l'Ibiza marxa dilluns. Directament.
No falti de res.
O sigui, una setmana sencera, en aquest cas a Estepona, concentrats.
No està malament. Bé, com a mínim, aclimatats estaran, eh? Aquí cadascú es busca la seva història.
Val calés, una setmana a Estepona, 30 persones.
Segurament, però tenim els diners per càstig, en aquest cas a l'Ibiza Eivissa. Per tant, no passa res, endavant. El Sabadell, en aquest cas, com ja fa dies que diem, el dia 15 surt cap a terres andaluses.
I per últim, simplement per rematar-ho, encara no hi ha confirmació oficial del partit de divendres. La intenció continua sent exactament la mateixa, que jugui un partit d'entrenament contra l'Europa, si pot ser, més tard del que va ser el Sabadell-Sant Andreu de divendres a les 7 del vespre, divendres passat. El que hem conegut és que l'Europa no jugarà partits com a tal contra el Barcelona B, però sí que durant aquesta setmana farà sessions d'entrenament conjuntes amb el filial blaugrana, que això ja és rinxolar el rinxol. Jo tinc poques neurones i algunes ja fa temps que estan de curtocircuit amb aquest tema dels sense sentits de la normativa del Covid que et fa passar test de serològics per poder jugar un amistós, digue-li com vulguis, però en canvi no hi hauria problema per jugar o per fer entrenaments conjunts.
Està clar que fa dies ho dèiem, també.
Que consti que no és cap responsabilitat de l'Europa.
Que cada club s'estava buscant una mica les seves garrofes i la seva vida, no? Parlàvem d'equips que tenien 6 o 7 amistosos programats, altres que ja feia dies que havien jugat. El cas de l'Eivissa va ser també sonat perquè es va parlar de si havia complert o no amb tots els protocols sanitaris,
contra la penya deportiva,
etcètera, etcètera. I aquí, doncs, busques una escletxa, suposo que legal, no? De dir, bé, ho vesteixo d'entrenament conjunt, jugarem alguna patxangueta de 6 contra 6, 7 contra 7, o de 11 contra 11, però 20 minuts. Bé, anirem buscant la trampa legal. Anem a dir-ho així, per no haver de passar tot aquest procés sanitari, si vols tu, de seguretat sanitària. I al mateix temps, doncs mira, sempre pots treballar de manera més intensa quan ho fas contra un equip, en el cas de l'Europa, de superior categoria al Barça B, en el cas del Barça B, doncs un sparring que també pot servir de test, com el que busca el Sabadell de cara al divendres.
I més si ets García Pimienta i 8 dels teus jugadors estan en primera divisió. Sergi Garcés, a veure amb qui ens sorprèn demà l'actualitat prèvia al playoff, perquè temes no falta mai.
Espera't, que això de l'horari encara ens donarà alegria.
Sí, el fet de no veure-ho a Footers, ja veuràs tu com encara hi haurà algun canvi. Fins ara. Publicitat, i a la tornada parlem de vòlei, a veure si hi ha o no hi ha ascens de l'equip masculí a Superliga 2.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Uneix-te a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? i les fruites més dolces i saboroses, les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Aquest mes de juliol havia de ser clau per saber si l'equip masculí del Club Natació Sabadell de Voleibol ascendia o no, se situava en el segon graó del vòlei estatal després de rebre la confirmació fa setmanes per part de la Federació Espanyola d'aquesta disciplina. Des del moment en el qual van conèixer la notícia, tenien temps per intentar aplegar tots els recursos econòmics suficients per fer front a la nova categoria o, si no, haver de renunciar a ella i continuar allà on estaven, a la primera nacional, i com que pràcticament hem arribat ja al termini establert, anem a conèixer com ha acabat tot plegat, perquè fins on sabíem no tenia massa bona pinta al final de tot en la decisió de pujar o de mantenir-se a la categoria on estaven fins ara. Jordi Fernández, entrenador de l'equip masculí del Club Natació Sabadell de Vòlei, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, bé, aquí esperant tot això que parles tu.
La decisió està presa al 100% o encara no?
No, encara no. Si bé és cert que està a punt de complir-se el plaç, que deu faltar una setmaneta o una cosa així, em sembla, encara ens falta un tros important d'aquest per poder cobrir aquest pressupost que parlaves, encara conservem aquella esperança de veure si apareix alguna coseta, tot i que ja estem treballant de cara... Jo ja estic fent l'equip de cara a estar a Primera Nacional.
Per tant, fa lleig sempre posar percentatges, però si haguéssim de dir quines opcions té el Natació Sabadell de sortir a Primera Nacional o sortir un grau per sobre, què diries?
Jo crec que, pel que tinc entès, estaríem sobre el 90%, 90 i pico a Primera Nacional.
Per tant, pràcticament no ho descartem al 100%, però molt a prop de descartar l'ascens.
Exacte, sí.
Com ha anat la recerca, tot això? Evidentment no s'ha pogut complir, si és que no hi ha, suposo que una injecció d'última hora de calés que permeti, doncs, sufragar aquesta diferència d'una categoria a l'altra, però el procés com ha anat? Perquè recordo que comentàvem que potser estàvem a l'Equador, més o menys. És cert que parlàvem amb el director tècnic, amb l'Hugo Gotuzzo, i ja ens deia que no ens feien els números ser massa optimistes en aquell moment, però tot aquest període com l'heu viscut?
Bueno, ha sigut, per un costat hi ha hagut molta il·lusió per intentar aconseguir, doncs, aquest ascens, no? Que no és fàcil, que costa sempre molt d'arribar, i bueno, s'ha mogut molt la Junta, ens hem estat parlant amb diferents empreses més petites, més grans, parlant d'esponsoritzacions, doncs menors, i intentar alguna de grossa, no? I tot i la il·lusió, tot i el moviment, és cert que si ja de normal ja costaria aconseguir un pressupost així, perquè el nostre esport sempre costa moure diners, clar, després de tot això que ha passat, ha sigut encara més complicat.
Clar, el coronavirus ha afectat i molt. Al final, tant en la parcel·la esportiva, perquè no s'ha pogut completar la Lliga i la decisió salomònica de la Federació va ser ascendir tothom que tenia opcions de pujar, però també després l'altra part, que és l'econòmica, perquè evidentment tothom està en una situació més o menys delicada econòmicament i no és fàcil trobar aquests recursos extra. Si, per exemple, l'ascens s'hagués assolit en una temporada normal, sense cap pandèmia, sense cap crisi, etc., creus que es podria haver arribat a la xifra o és parlar per parlar?
No, això no ho sabrem mai. És cert que poc o molt el club... també ha patit, no?, aquesta crisi i aquesta davallada de socis, aquests mesos tancats, i jo vull pensar que sí, en una temporada normal, almenys més facilitat haguéssim tingut. El club segurament hagués pogut apostar
tenir un pressupost una miqueta més, més gran, i hagués pogut trobar alguna empresa potser també que acabés de... Jo penso que ha sigut més fàcil, sí.
Ja, recordem que, a més, el Club Natació Sabadell ja va anunciar en el seu dia fa uns quants, no mesos, però sis setmanes, que reduïa les seccions, els pressupostos que tenia de normal, precisament per aquesta afectació que deies ara. Això com a entrenador, fins i tot extès a la plantilla, com a jugadors del Natació Sabadell de vòlei, com ho heu paït? Perquè al final, clar, els jugadors, suposo, o els entrenadors també, vaja, us feu a la idea o us il·lusioneu amb la possibilitat de poder sortir una categoria per sobre i després haver de tornar un altre cop a fer marxa enrere. Com heu viscut això?
Bueno, el primer moment, quan vam saber el que decidia la federació, sí que és cert que va haver molta sorpresa, molta il·lusió, i, ostres, a veure què fem i què no fem, es podrà o no es podrà. Vam tenir reunions amb la junta de la secció, vam mirar, ostres, doncs està complicat, perquè, bueno, tot aquest tema del coronavirus, que si tenim menys calés, tal, bueno, ho mirarem, ho intentarem a tope, doncs amb ganes, la veritat, amb aquella il·lusió de dir, hòstia, encara que no hagi sigut un ascens esportiu, allò que diguis que, hòstia, que me l'ho ganau les pistes ahir luchando i tal, home, pues a tothom li fa gràcia jugar a Superliga 2 almenys una temporadeta i veure com es diu això de ser semiprofessional, no, que es diu entre cometes. I, bueno, bé, pues es van avançar el temps, també tothom tenia molt clar que era molt complicat. També hem intentat deixar molt clar a tothom que era molt complicat i que tothom que pogués tenir qualsevol idea o qualsevol contacte o qualsevol cosa que ens avisés, perquè intentaríem exprimir-ho al màxim, no? Però bueno, ho han entès bé els nois. La veritat és que els que es queden en plantilla ho han entès perfectament, i els que estem intentant incorporar, doncs, també, jo crec que aquesta situació que és tan estranya, penso que tot ens fa tots ser una miqueta més receptius.
Sembla que només t'estigui llançant hipòtesis ara i em sap greu, eh? Però t'anava a preguntar ara, i esportivament, si s'hagués aconseguit l'ascens a Superliga 2, si ho hagués pogut sufragar, vaja, l'entitat, hagués respost la plantilla amb allò que deies ara, no? De dir, no sé si haguéssim estat al nivell, teníem ganes de saber el que era competir en una categoria com aquesta. Com creus que hagués respost el planter?
Bueno, jo sí, que conservem la majoria de la plantilla. L'any passat, normalment, la nostra plantilla és bastant estable. Jo crec que amb la plantilla que teníem aquest any, la categoria l'haguéssim pogut aguantar, és a dir, potser haguéssim partit una miqueta, haguéssim estat lluitant avall, però crec que l'haguéssim pogut aguantar bé. També, segurament, doncs, home, sempre que estàs a Superliga sempre pots intentar fitxar, no, entre cometes, algun jugador millor. Sempre a cap. Per tant, podríem haver una miqueta de sort, un parell de jugadors haver millorat una miqueta la plantilla.
I acabo preguntant-te, Val, què serà el projecte. Em deies que ja estàs treballant a la confecció de l'equip de la 2021, en aquest supòsit del 90% que deies que serà sortint a la Primera Nacional. Amb quina idea, línia continuista també, una mica el que deies abans de mantenir el bloc estable, o marxen molts jugadors?
No, la veritat és que el bloc és bastant estable, almenys el bloc principal. Sempre hi haurà dos, tres, quatre, tres jugadors que ballen, potser, però el bloc és bastant estable. Tinc aquesta sort, perquè haver de muntar plantilles noves o molts jugadors nous cada temporada sempre és una complicació, i he de reconèixer que almenys des de fa un parell o tres d'anys, des que estic jo d'entrenador, és bastant estable tot.
Amb la idea d'intentar fer el salt, ho dic perquè, clar, sempre pot generar la doble lectura, no? D'una banda, aquell punt de, si fins i tot es podia utilitzar la paraula frustració, de dir, hem estat a tocar de pujar a Superliga 2 i no ho hem aconseguit, ara un altre cop tornar a arrencar des de Primera Nacional, però per l'altra, de dir, a veure si en un context diferent, si ho aconseguim a la pista, tenim després el premi extra.
Home, està clar que, bueno, exacte, el que dius, no? Que sempre aconseguir-ho a la pista sempre fa més il·lusió, i a més, és que tot pintava que s'anava a decidir en un últim partit contra casa, contra el rival directe.
O sigui, Torredembarra, no?
Exacte, Torredembarra. Pintava molt, molt èpic, no?, entre cometes, d'alguna manera, tant si et classificaves com si no, pintava molt bé. Llavors ens hem quedat amb aquestes ganes, i la veritat és que tenim ganes de veure si estan o no estan ells, si pugen o no pugen, perquè no ho sabem. I bueno, de demostrar que no, que nosaltres volem pujar, que nosaltres volem, inclús si podem, ens agradaria guanyar la Lliga, de veure com estan els altres equips, però al final sempre que acabem anant de fase d'ascens, acabem segons, no acabem de quedar mai primers, i tenim aquesta espineta i ens agradaria treure'ns-la. No sé si podrem, però ens agradaria aquest any estar el més amunt possible, sí.
Doncs serà un repte maco, sense cap mena de dubte, si no hi ha un canvi de guió d'última hora i aquest 90% que comentaves d'opcions de la renúncia a la Superliga 2 no acaba girant-se i que el, no sé si el 2, 3, 5, 4% que restava doncs acaba donant la sorpresa. Jordi Fernández, entrenador del sènior masculí del voleibol del Club Natació Sabadell, ànims, i si acaba sent així i sortint a Primera Nacional, tant de bo que sí, que tingueu una altra vegada aquesta oportunitat de treure-us l'espina. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Repassem d'altres qüestions en un format més breu. Ja sabeu que a més del centre d'esports tenim un altre sabadellenc que lluitarà per l'ascens la setmana que ve. És l'Amics del Pou Nou Escorial, que jugarà una eliminatòria a partit únic davant l'Arenys de Munt per intentar l'assalt a la segona B de futbol sala. Ja fa uns dies que us vam avançar aquí l'horari i la seu del duel, però avui la Federació Catalana de Futbol ho ha acabat de confirmar oficialment. L'enfrontament se celebrarà a Cervelló el dia 18 de juliol, dissabte, a les 6 de la tarda. A les 9, en el mateix escenari, per tant, després d'aquest partit entre l'Amics del Pou Nou Escorial i l'Arenys, el vencedor de les Corts, Penya Esplugues, també ascendirà a la categoria de bronze, allà on es trobarà amb el Natació Sabadell i també amb l'Escola Pia a la segona B. Seguim parlant de futbol sala, precisament perquè ahir va ser presentat oficialment Antonio Ortega, Pipa, al Club Natació Sabadell. El seu va ser el primer fitxatge que la secció va anunciar per la temporada vinent, abans dels de més renom, recordem, com per exemple els exescolapis Josep Maria Martínez, el porter, i també el sabadellenc Pepe Font. I presentació també a l'Oar Gràcia Sabadell, on Lluís Marrugat fa el salt del sènior B verdiblanc al primer equip per omplir la posició d'extrem dret. És el segon jugador que puja des de la base, des del filial, després que Jaume Esteve fes el mateix fa uns dies. Ells dos i els fitxatges de Sergi Laliga, de Carles Bonàs i també del francès Hugo Aitzàlia són les cares noves confirmades d'aquest renovat projecte graciec. I rematem el bloc amb un apunt de futbol. Us dèiem ahir que la plataforma Units pels Ascensos havia convocat una concentració davant la Federació Catalana de Futbol per aquesta mateixa tarda. Doncs bé, l'agrupació l'ha desconvocat, segons han comunicat, perquè el president de l'ENS Federatiu, el sabadellenc Joan Soteres, no els anava a rebre al·legant motius d'agenda. La plataforma assegura que és el segon cop que se'ls ha negat ser atesos i que seguiran lluitant, diuen, perquè es rectifiqui i sí que hi hagi ascensos al futbol base més avall de la categoria juvenil. D'aquesta manera, pràcticament arribem a les 3 de la tarda, un programa avui que hem tingut amb molt de centre d'esports, amb la renovació de Xavi Boniquet. També hem tingut l'horari oficial d'aquest partit, d'aquest Sabadell Atlético de Madrid B, de quarts de final del play-off d'ascens a segona divisió A. Si mirem la pissarra, el menú del dia de demà, del dimecres 8 de juliol, aquí a l'Hotel Suís, a les 2, tindreu, entre d'altres coses, l'última hora d'aquest playoff i del centre d'esports Sabadell, també amb aquest camí cap a la promoció que estem fent, cada dia un reportatget, una píndola de diferents estadístiques, històries curioses, etc. Repassarem els ascensos que ha viscut Antoni Hidalgo, l'entrenador del centre d'esports Sabadell, òbviament no com a tècnic, perquè el seu currículum és curt, és molt jove encara, però sí recordant la seva faceta com a jugador, i estarem pendents del bàsquet i de l'handbol, del Creu Alta Sabadell handbol en concret, entre altres continguts.
Hotel Suís.
Tot això serà demà, puntuals a la cita amb l'esport de Sabadell, a les 2 en punt, aquí a Ràdio Sabadell, al 94.6 o a radiosabadell.fm, on podeu trobar tota la informació del dia a la ciutat. També a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. Ens podeu trobar buscant Ràdio Sabadell o a @radiosabadell directament. Només ens resta enviar-vos un petó des de l'altra banda del vidre, des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.